Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Borja diu fins ahir 10, que són 3 minuts, eh? Tu creus que en 3 minuts podem parlar tot el que ens ha quedat?
Mira, t'explico una exclusiva de la meva vida.
Ai.
Ara he quedat per a fer un cafè i no el puc fer esperar més, en Quim Llissorgas,
sí,
que és actor.
Sí, que el vam entrevistar.
Va vindre aquí, no?
Va venir amb el Joan Trias, a la caravana. I nosaltres també fa un any, crec, que l'any passat, quan estàvem al matí, sí, el vam entrevistar amb ell i ara, ostres, hi ha la directora de l'obra, que va ser fantàstica.
Entre tu i jo no en fem un o algo així, era
que
el
maco,
títol.
Doncs
és brutal, jo la vaig anar a veure.
Sí.
I ara acaba de treure el llibre, l'has de tornar a portar. Per això he quedat amb ell.
Clar, però jo crec que el Joan ja li va fer l'entrevista del llibre, diria, el Trias de la caravana, el Quim. Però és sensacional.
És lo millor.
Sí, molt maco.
És un referent en molts aspectes.
Continua
i...
com si fos ahir.
Continua. Mm. Segueix sent un dels barmans titulars de La Iaia, que és un dels bars oficials de la sèrie. És el millor, és que jo l'adoro.
Tu saps tot, no?, de Com si fos ahir?
Intento, sí. És la sèrie de la meva vida.
Carai.
Sí. Un moment, estos silencis m'incomoden. Perquè és com entrevista vis-a-vis.
Però ho dius amb aquesta solemnitat.
Va, és que adoro Com si fos ahir.
No.
És que, sí, em van canviar la vida. Crec que és una sèrie que fa tanta faena.
Carai.
Sí. O sigui, no estic exagerant, és que els adoro. O sigui, m'han donat vida. A mi em donen vida cada tarda.
Bueno,
cada tarda no, cada nit que ho miro a la carta. No puc en directe, estic aquí.
És veritat. Bueno, hi ha molta gent aquí a la redacció que també els hi donen la vida, eh? I que ho miren de nit. Escolta, a veure, tanquem temes. Que
sí.
Ens queden res, 2 minuts.
Sí, tanquem
temes.
Perquè
vas a fer el cafè amb el Quim. On has quedat amb el Quim?
A Estació de Sants.
A quina hora?
A les 5. Hola?
Són
108 minuts. Clar.
I l'has avisat ara?
Sí, em diu, no et preocupes. És que Damon és una persona superempàtica.
Sí,
massa.
Va, pues corre.
05. 5. Baby. Temazo, eh? Temazo ja de l'estiu passat o l'altre, ja no me'n recordo.
De fa 2 anys, imagina't.
Ja? Sí. Laura Coro està documentada sobre tota la biblioteca musical de la secció.
Sí,
té totes les dades. Vale, llavors, dèiem abans de la publicitat i de l'informatiu que han saltat totes les alarmes perquè, atenció, bueno, evidentment, jo crec que per tots els catalans, o sigui, pels 7 milions de ciutadans del nostre país, lo màxim somni, la màxima fantasia seria que Bad Gyal i Rosalía, com tu deies, col·laboressin, fessin un featuring. Jo voldria, ja no que fosen un concert allò efímer, sinó que es tanquen a l'estudi i que creen algo juntes i ho tinguéssim allà com, pues això, hemeroteca, no?, que forma part del patrimoni. No sé si és una realitat encara, això, però sí que cada vegada està més a prop.
I per què? Hi ha hagut pistes aquests dies,
mira,
no?
Mira, t'he portat aquí, i la gent de casa que ho sàpiga, jo sempre intento adjuntar proves gràfiques sobre el tema. Llavors, aquí el guió tens una captura on veiem l'últim carrusel de fotos que va fer... Perdona.
Ensenya-li la Vanessa.
Instagram, perdoneu-me, ara sí. Aquí veiem l'últim carrusel de fotos de Rosalía que va penjar a Instagram, on hi ha moltíssimes fotos. Una de les fotos així com més potents és una foto on se la veu amb una samarreta on hi posa la frase "Too loud for Barcelona, too shy for Madrid", que això voldria dir algo així com massa sorollosa per Barcelona, massa tímida per Madrid. Crec que vol dir algo així, eh?
És correcte.
Sí, és correcte. Tu que tens el proficiency. Vale, gràcies. Llavors, Mercè, sí, tu si té algú en esta sala... Bueno, Laura Cuero també, possiblement.
No, jo no. La Jarque.
Jo no.
Bueno, i què?
Llavors, en este carrusel de fotos, que és un post normal dels que fa Rosalía, que són com molt, com se diu això, molt caòtics, on no hi ha cap ordre, potser hi ha poesia, però jo no la sé interpretar moltes vegades.
Molt difícil estèticament, té el seu punt, però que és difícil de llegir.
Sembla un jeroglífic.
Sí.
I allò, cada mes, penja 10 fotos allà totes juntes i pam, amb poma o com pugues. Doncs atenció, més enllà d'això, en aquest post últim, on apareix aquesta foto, Bad Gyal ha posat un comentari.
Què és?
Què és? Diu Bad Gyal. Too loud for Barcelona, too shy for Madrid. Por eso es mejor quedarse en Barna. Ja, ja, ja. Guiño.
Ui, 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 això vol dir alguna cosa, no? Jaume, això vol dir que...
Si hi ha comentari, hi ha col·laboració. Això és el que vol dir. Mira, aquí podríem acabar la secció,
sí.
Si vols.
Va, sí, que si no fa estar, pobre Quim.
Però què me'n dieu? O sigui, Bad Gyal i Rosalía més prop que mai ja no s'amaguen ni a les xarxes.
Això és fantàstic.
Ah, espera't, que porto una altra cosa. Quina? Un moment, perquè, clar, hi ha estat revisant...
Vols trucar al Quim, pobre?
No, un moment. Ara, no, home, és que això és important per a Quim i per a tot Catalunya, per al conjunt del país, perquè revisant Hemeroteca, en un directe d'Instagram no massa llunyà, prou recent, Rosalía... explicaba eso a un directo del seu Instagram.
¿Para cuándo colaboración con Bad Gyal? Pues sería increíble hacer algo juntas, me gusta mucho ella. Me gusta un montón. Tremendo culo, en action, me encanta.
¿Qué? ¿Qué digo?
Canta una de las canciones de Bad Gyal.
Ah, vale.
¿Y la música? Y siempre sirve mucho, me encantan los outfits, las coreos.
Y aquí... ben fet de tallar-ho aquí, perquè de repent diu, sí, sí, perquè té... I llavors se refereix, això ho fa moltes vegades ella, crida la seva germana Pili, apela a Pili, i quan apela a Pili parlen en català, que m'encanta, perquè és la seva llengua materna. Total, que ja ho has vist, la gent li pregunta a Instagram i ja no se n'amaga, que ho està desitjant. Bad Gyal li posa un comentari. O sigui, abans d'acabar la temporada, col·laboració.
Molt bé, Jaume Borja. Escolta, ho deixem aquí, perquè si no el Quim Llistorgas, pobre...
Mari 13.
Home, clar, vinga, va.
Marxo.
Va, tira, tira. Moltes
ràpid.
Gràcies, eh?
A vosaltres. Us
vinga,
estimo.
Adéu, adéu, va. Ara dos minuts i ens situem a un quart de sis ja de la tarda. Fem res, una petita aturada. Paula, sí? Fem? No, anem directes. Va, doncs donem una mica de temps per airejar una mica i amb un separador.
Per
airejar una mica la sala i a la tornada fem entrar a l'Eduard Palomares. Corona,
estàs escoltant Fabricació Pròpia amb Mercè Raga.
De nou aquí l'Eduard Palomares, el nostre detectiu de llibreries, que em sembla, però, que aquesta vegada no ha anat gaire lluny. De fet, s'ha quedat al barri a Sants. No sé, Eduard, no volies gastar la sola de les sabates, o...?
Bona tarda. A veure,
bona tarda, eh?
És cert que la llibreria que explorem avui està literalment a dos minuts d'aquí, de Radio Estel, o fins i tot menys, depèn de com caminis, però no ho he fet per comoditat, sinó perquè em venia de gust fer una mena de salt enrere en el temps, que és el que passa quan creues la porta de la Conxita, que està aquí al carrer Vallespir.
A veure, però això d'un salt en el temps, a veure, cap a quina època, concretament?
Doncs aquella època en la qual el terme digital feia referència als dits de la mà i no tant a les pantalles, és a dir, a una època 100% analògica. I és veritat que això una mica encaixa en qualsevol llibreria, però a la Conxita li afegeixen un altre element que encara multiplica més aquesta sensació, ja que no només venen llibres, sinó també discs de vinil. Que no sé si tu havies arribat a tenir, Mercè, a la teva infantesa, o bé t'has sumat al carro d'aquesta nova tendència ara de tornar al vinil una mica per combatre aquesta immediatesa digital, cosa que jo sí que he fet.
Mira, t'haig de dir una cosa. O sigui, jo, clar, no ho vaig viure en l'època, potser era molt, molt petita, però ara ho he enganxat i no saps de quina manera, Eduard. O sigui, ara tots aquells vinils dels meus tiets que tenien allà guardats, ara que saps que no en saben què fer ells, jo dic, cap aquí, vull dir, jo els enganxo tot, però sí que és veritat que escoltar la música en vinil, clar, que és ja de per si és com una experiència diferent, és molt més diferent que fer-ho per Spotify o per una altra plataforma, és com si, no sé, li donessis com més importància, és com si fos més el ritual d'escoltar música, ja només el fet de treure el tocadisc, saps? Uh-huh. I posar el vinil, no sé, de fet, el mateix deu passar amb els llibres, que sigui de paper i no digital, que els puguis tocar, sembla, no, Eduard, que t'ajudi a ficar-te, no sé si com ho veus tu, més dins de la història.
Sí, jo crec que té molt, molt més pes, és el que deies tu, no? És un ritual, és posar en joc tots els sentits, és a dir, igual que un llibre l'obres i dius ara vaig a llegir, jo crec que amb un vinil el que fas també és dius ara vaig a escoltar-lo, no és això que el poses com si fos un film musical. no vull fer un al·legat tampoc contra el món digital, perquè té moltes coses bones, però sí que hem de mantenir l'equilibri, crec. No oblidar-nos que també hi ha aquest format digital. De fet, hi ha hagut una polèmica recent amb un anunci d'Apple, que ha estat molt graciós, que van fer un anunci on una mena de martell pneumàtic aixafava tot els... aixafava tocadiscos, aixafava guitarres, llibres, sí, pintures, quadres... I aleshores, al final d'allò sortia un iPad, el nou iPad molt finet, i aleshores era com anunci, com a concepte i com a idea, era molt bo publicitàriament,
però clar,
va generar la polèmica perquè amaga aquest concepte, que per mi és dolent, que és que la creació deixa de ser important, la creació analògica, i lo important és el contingut i no el que crees, no el que hi ha dins d'aquest contingut d'aquest aparell. No, bé, és tot un debat,
va haver-hi
molta polèmica, en tot cas, que sí que us asseguro que entrar a un local com la Conxita, ple de llibres i vinils, et proporciona un benestar molt diferent al que et proporcionen les pantalles. A més, s'ha de dir que és un espai molt bonic, amb un terra de rajoles hidràuliques preciós, un pati al fons per on entra la llum, és a dir, és un lloc digne de veure.
Sí, estàs parlant d'un refugi, no? O sigui, que és el que moltes vegades diem que és una llibreria de barri, i és per parlar-nos d'aquest refugi que tenim aquí al costat de casa, no? D'aquí la ràdio, d'aquesta aposta estranya, en plena era digital pels llibres, també pels vinils, tenim a un dels seus impulsors, com és el Marcel Padró. Què tal, Marcel, com estàs?
Hola, molt bé, encantat. She's watching the detectives. Ooh, he's so cute. She's watching the detectives.
Eduard, t'haig d'explicar una cosa, haig de fer una confessió, perquè, clar, jo la Conxita... Clar, quan la primera vegada que em van parlar de la Conxita, que està aquí al costat de la ràdio i tal, i clar, hi havia gent que em parlava que la Conxita, doncs, hi tenia llibres, i d'altres me deien, no, però és que hi ha uns vinils que estan molt bé, per tant, deixa'm preguntar-li al Marcel, no?, ja que el tenim aquí. Uh-huh. O sigui, podrien dir que sou meitat llibreria, meitat botiga de música, no sé, és una bona definició.
Sí, la definició exacta seria 50%. Vull dir, nosaltres la idea que teníem al cap, havíem vist llibreries que tenien uns quants discos, havíem vist tendes de discos que tenien algun llibre de música. La nostra idea era fer les dues coses. Però, bueno, al final la gent quan ve, pues, s'ho fa seu. I la gent que ve a buscar llibres ho considera una tenda, una llibreria, i la gent que ve a comprar discos ho considera una tenda de discos. Al final, cadascú.
Va obrir a finals del 2022, més o menys...
En novembre, sí.
Fa l'efecte que la Conxita és com un projecte molt personal, no? És a dir, és un projecte molt personal i, a més, molt atrevit, no? Explica'm una història, la història de com us vau atrevir, sí, de com va sorgir.
Bàsicament ha de sorgir d'algú vocacional. No crec que ningú es fiqui en un merder així per fer-se ric, perquè no és el camí. Però... Ui, perdó, ja està. Va sorgir d'unir passions. Jo tenia una amiga que era una boja dels llibres, jo era un fanàtic dels vinils... Jo tenia el somni ja de sempre de fer una tenda de discos, però des de petit, però era com que havia nascut a l'època equivocada, saps? Era el típic somni que tens, però bueno, si hagués nascut 40 anys enrere. Al final es va donar, vam juntar i va acabar sortint la Conxita. Mm-hmm. Vull dir, això, passió.
A més, que deia 50% discos, 50% llibres, però també ho esteu convertint en un espai cultural, no? I cada vegada la programació que esteu tenint és més freqüent i amb més propostes, no? Quina importància té per vosaltres aquesta part?
Sí, de fet, tens tota la raó, que t'està dient 50%, però hauria de ser un 33,3% cada cosa, perquè l'espai cultural també és un gran punt d'importància. La nostra idea anava encara més enllà. Jo volia fer un bar i tot. Volia fer cerveses, patates olives... però a nivell de... És un liu de coses que has de fer, que et demanen permisos i coses, i ho vam desestimar. I l'espai cultural, doncs, bàsicament l'enfocàvem com a un espai on la gent pogués proposar les coses que volia fer i que en un altre lloc potser no tenia cabuda. Uh-huh. Vam començar així. De fet, coses que haguem perseguit nosaltres perquè passin, potser en un any i mig han sigut 3 o 4 actes. Uh-huh. La resta han sigut gent que ens ha proposat, algú que ens escriu, he tret un llibre, no tinc on ensenyar-lo, doncs...
Cap a la Conxita.
Cap a la Conxita.
Bueno, que és això, no? El que deia abans de Mercè, un refugi, també és un refugi només per lectors, sinó sí, també per escriptors i músics, fins i tot, suposo que si volen fer alguna coseta.
Sí, sí. Tot, de fet, ara la setmana que ve tenim una cosa de teatre, que encara no hem fet mai, que també ens fa il·lusió. vam fer un documental. Vull dir que al final és que la gent ens ho proposi i buscar com ho encaixem. Sí.
Mare meva, sí, o sigui, està al qual un refugi. Quina rebuda, Marcel, ha tingut, no?, al barri. I després, si el principal perfil, tu creus que és més de Sants, de fora, com ho definiries?
La rebuda va ser brutal. O sigui, nosaltres teníem molt clar que volíem ser una botiga de barri, però no que volíem ser d'aquest barri. És on vam anar a parar. Ara no ens canviaríem. La veritat és que des d'abans d'obrir, la gent ens venia, ens portava coses, gent que buidava pisos ens va portar inclús arxivadors perquè guardéssim els papers quan els tinguéssim. Vull dir, tot el que creien que ens podia fer falta ens ho portaven. Així que la rebuda, espectacular. I l'altra pregunta que em deies...
No, el perfil, no? No sé si els vostres clients són més d'aquí del barri o potser venen d'altres llocs.
Al principi sí que és veritat que per proximitat s'acostava molta gent del barri, però clar, les xarxes és una cosa que pot ser com molt dolenta a vegades o pot ser molt bona per algunes coses, i tu dinamita tot. Vull dir, ens ha arribat a venir gent un dissabte que ha vingut de Granollers perquè ho ha vist a l'Instagram un espai i va avui baixar a Barcelona i el conec. Vull dir que de tot arreu una mica, però sí, el client bàsic és de proximitat o gent dels discos, doncs d'aquí a Barcelona.
Mm-hmm. És el que dèiem, bueno, una mica abans deia que anàvem a un món 100% analògic, però no, perquè hi ha també la xarxa social, llavors és un mix, és un bon mix, no?, el que deies, sí. perquè la part digital també té les coses bones, que el que abans era difícil de difondre, sí, amb les xarxes socials fa que vingui molta gent, no?, i llavors només que facis 3 o 4 fotos ben fetes, no?, sí, perquè el local ja dona... Molt bé. Parlem de llibres, va. Vosaltres vau començar que teníeu, bueno, una selecció petita de llibres, poc a poc heu anat incrementant aquesta selecció. Diries que teníeu alguna especialitat en concret que us definiu d'alguna forma en quant a la selecció de llibres que teniu?
Sí. Clar, nosaltres, això ho ha marcat també el tenir molta segona mà. Potser si no tinguéssim tota la segona mà que tenim, ens veuríem obligats a certs llibres que no tenim, tenir-los, ja siguin clàssics que no agafem mai nous perquè els tenim de segona mà o altres coses així. Sí, de nou ho vam especificar bastant, sobretot música, o sigui, jo diria com 3 branques. Una és música, perquè lliga amb els discos i era com bastant... Uh-huh. Hi havia d'haver llibres de música. Uh-huh. L'altra seria pensament crític i feminisme. Serien les 3, com les 3, i infantil també hi va quedar ficant.
Uh-huh. I després les sorpreses que puguin haver-hi en aquests lots de segona mà, no?, que
clar,
arriben
clar,
i que sempre pot haver-hi.
És tota la segona mà o altres coses que a vegades surten una mica d'aquí, però que també ens fa il·lusió tenir, les portem, uh-huh, noves. Vull dir, tampoc és com una llei que estem lligats a només portar coses així. A vegades hi ha un còmic superdivertit que no t'aporta més res que diversió, que també ens agrada portar-lo.
Uh-huh. Clar, i de llibres de música, a vegades hi ha llibres, doncs, de músics o de bandes, després hi ha novel·les que també tenen certa vincle amb la música, no?, o amb les subcultures, sí, sí, musicals.
Sí, tenim, de fet, la secció de música és tota una estanteria sencera, llavors tenim una altra secció més petiteta, que són el que has dit tu. Novel·les on la música és important, ja sigui perquè el protagonista és un cantant, o perquè porta una discogràfica, o perquè... X.
Uh-huh. Bueno, de fet, fa unes setmanes que va passar l'Àlex Torío, que va presentar l'últim llibre que va treure, no?, els imprescindibles, no?, els 50 discos, 40 discos imprescindibles, no?, de...
Sí, jo sempre que intento fer llistes així... Si
bueno, ell també va dir, Diu, això va ser cosa de l'editorial, que em van dir, n'has de posar 40. I dic, bueno, però, no?, és d'aquest estil, no?
Mm-hmm. Per exemple, estem escoltant l'Elvis Costello, Costello també ha publicat diverses coses, i també, per exemple, una de les... la primera novel·la del Bret Easton Ellis, mm-hmm, que és Menos que Zero, Less Than Zero, està basada en una cançó d'Elvis Costello, no? O sigui, al final...
Va tot enllaçat,
ja, tot,
no?,
enllaçat, i la música i la literatura té uns vincles molt forts que es poden explorar a la Conxita.
Clar, que bé que ho dius, Eduard, perquè d'alguna manera aquesta selecció de discos de vinils, Marcel, abans ho dèiem, no?, de dir, ostres, com es pot reconnectar, no?, amb aquella litúrgia, de fet, de posar el vinil, el tocadisc, tu com ho entens, això, no?
Perquè abans t'escoltava i pensava justament com estaves dient el que jo sempre dic, perquè hi ha molta gent que tira com per la qualitat del so, que és veritat que té una mica més, jo no sóc aquí un audífon de l'hòstia i no noto la diferència. Per mi és el ritual. O sigui, per mi és, jo arribo a casa, encenc l'Spotify, em fico un disco i als 35 minuts m'he despistat i ja no sé ni què estic escoltant. I, en canvi, allò m'obliga que em fico aquesta cara, s'acaba, vaig, m'aixeco, la giro... És com escolto el disc, fico atenció al disc que estic escoltant. Per mi és la diferència més gran que hi ha. I llavors, ja a nivell de col·leccionisme, doncs clar, si t'agrada col·leccionar coses, com més gran és la cosa i més bonica, doncs més t'agrada col·leccionar-la. Mm. Aleshores...
És com una decisió conscient, no? Avui vaig escoltar aquest disc.
Exacte.
Concret, perquè em ve de gust...
Perquè vols escoltar-la, perquè, per exemple, em fico de fondo mentre faig una altra cosa. Pues no ho faràs perquè si cada 25
minuts... Sí, la cara s'acaba, sí.
Pues no et serveix. Aleshores, has d'estar disposat a que sàpigues que estaràs escoltant allò.
No, i fixa't tu, perquè jo ara també fa uns dies, a l'últim que em vaig comprar de vinil va ser el Guillem Gisbert, no? I ara també ho dèiem, no? O sigui, no només parlem de discos de segona mà, sinó que hi ha molts artistes que aposten ara directament per treure, no?
Quasi tots, de fet. Ara hi ha cues per editar discos perquè van anar tancant fàbriques, hi havia molta menys demanda, de cop i volta hi ha hagut un boom de demanda i els artistes fan cua. Surt el digital i el CD a vegades molt abans que el vinil i no perquè vulguin, sinó perquè no han pogut fer la producció del disc.
Hi ha hagut una corrent també fa poc d'intentar recuperar el caset. No sé si creus que...
Jo crec que
pujarà
No crec que torni al nivell que ha tornat el vinil... No. Però sempre queden petits grups que seguiran editant amb caset, segueixen volent comprar caset. També el caset és un format molt relacionat amb un tipus de música, molt punk, molt rock, així que com que ja volen que soni malament, que torni com ha tornat el vinil, ho veig complicat.
El que és complicat és tenir ara un reproductor on puguis escoltar caset, perquè jo tinc una gravadora que em serveix de Wallman, però les minicadenes ja aquelles, les que tenien la doble platina, ja han desaparegut.
Potser alguns cotxes.
Un cotxe molt antic.
No? Encara deu tenir el típic allà radiocassete, no?
I tant, sí. I a més, això el que dèiem, no? Qui compra en vinil estima la música, no sé si... us venen a comprar gent de tota la vida, veterans del format, o esteu formant també noves generacions de gent jove que no havia escoltat mai en vinil i que s'està interessant?
Hi ha de les dues. Vull dir, sí que és veritat que si no hi hagués aquesta onada que hi ha ara de tornada al vinil, només vindrien els clàssics de sempre, però ho veus molt ràpid. Qui s'hi acaba de sumar al carro ja només per edat, o no només per edat, també. Però sí, es veu ràpid. Qui porta tota la vida col·leccionant discos o qui està començant i s'ha afegit ara. Mm. O sigui, hi ha de tot. Et diria que quasi estem a un 50-50 ja. Mm.
I una crida a la gent jove que vulgui introduir-se, que a vegades fa vergonya, no? Entrar en un lloc així, preguntar, que et pensin que... Ui, pensarà que no m'entero i tal, que la gent pregunta.
I he trobat,
no?
Amb això de gent... Clar, no és com l'altre, al final, me'n vaig com... Bueno, el digital és apreto el botó del mòbil i ja està. Però si te'n vas al CD, ho ficaves, apretaves un botó i ja està. Mm. Clar, el tocadiscos, com que té més requeriments, això per què no em va així? Això,
ui,
no sé,
l'agulla,
que...
no?
Què li passa? I a mi m'ha vingut gent que... El fico i no tal. Bueno, i l'expliques i ja està. I...
Mercè,
guai, a mi m'encanta això.
Teniu, mira, aprofito. També repareu, d'alguna manera, quan sabeu d'algú que...
No, jo de l'ego. Sé d'un lloc a Barcelona que ho fan molt bé i quan això em venen a preguntar, els porto ja.
Mira, ara que dius, em venen a preguntar. Clar, molts llibreters que ens porta l'Eduard ens explica, no?, que ens expliquen que molta gent els hi demana consells sobre els llibres. A vosaltres entenc que també us demanen, no sé, bueno, et volíem preguntar, més consells sobre llibres o sobre discos, a la Conxita?
Jo crec que és més sobre llibres. Però penso perquè crec que la gent té com més interioritzat el vull que el llibreter em recomani un llibre i tal. I penso que molts cops la gent que vol un llibre va a la botiga i no sap quin llibre vol. La gent que va a buscar un disco normalment ja sap quin disco vol anar a trobar o té com uns que sap que vol i si el troba bé i si no, doncs no. No m'han demanat tant, molt menys, de fet, de discos. O sigui, de fet, és una cosa que jo faig, eh? Jo quan anava a les tendes de discos sempre deia al de la tenda que em recomanés un que li agradés a ell. Però no ho fa molt la gent.
Bueno, i anant un pas més enllà, ja podríeu recomanar quin disc marida bé amb aquest llibre. No sé si això ja és anar un pas més enllà i no sé si t'atreviries.
De fet, tenia una llista com amb 15 o 20
nexes
així que l'hauria d'haver portat, si ho sàpigues. Ho vam fer al principi perquè volíem fer un apartat d'Instagram que es dediqués a això, a recomanar maridatges de... De fet, no sé quin nom tenia, però la paraula maridatge estava allà. I no recordo molts, ara, eh?
Mira, jo abans pensava, preparant això, per exemple, ara la saga Blackwater,
sí.
que ha tret Blacky Books i tal, amb algú de rock sureny o un country alternatiu.
Amb uns Allman Brothers o alguna cosa així.
Exactament,
sí.
O la Creedence, no?
També. Els Creedence a casa han sonat molt. Som molt fan dels Creedence. Jo ficaria els Creedence.
Sí, doncs bé, bueno, és un tema per explorar, perquè em sembla com molt, molt interessant això, que com, quina música ficar-te per disfrutar més del llibre.
Sí. S'ha d'explorar, Marcel.
De fet, hi ha llibres que ho fiquen, que... O sigui, que et fiquen com a cada capítol quina cançó t'has d'escoltar, que l'autor ja ha pensat en allò.
Sí. I de fet, per exemple, hi ha novel·les com, per exemple, el Carlos Zanón, que també és molt musical, no? Per exemple, les seves novel·les també tenen molta música i aleshores potser fer aquest tipus d'exploració conjunta pot ser molt interessant.
Què et sembla, Eduard Val? Li demanem al Manel ara, al Marcel, mira, ja ho he dit, que ens ha portat alguna recomanació, però de llibres. Ens has portat alguna cosa, no?
De fet, us l'he portat en físic, ja veieu que no estic molt acostumat al tema de la ràdio, perquè està clar que en físic no sabeix de molt.
No, està bé, així ho veiem.
El podeu veure vosaltres. Jo he portat... he pensat alguna coseta. Mira, un és una recomanació d'un llibre d'aquest Sant Jordi, que no va ser dels més venuts i que per mi és dels millors que s'han tret, que és de l'Antònia Carrepons, que va treure un que es deia Com s'esbrava la mala llet, que també us el recomano. I aquest es diu El Càsting, de Club Editor, una editorial que ens agrada molt a la Conxita. I, bueno, són dos jubilades que han sobreviscut al Covid. I a l'entrada de la jubilació, doncs, viuen juntes i decideixen combatre el virus de la jubilació que elles diuen que és com l'avorriment de tot això, en voler llogar una habitació que tenen, que els hi sobra el pis. Aleshores, doncs, tot el llibre són els càstings que van fent a les possibles persones. I clar, són dos senyores que, de fet, una es diu...
Conxita.
No, ojalà, estaria molt bé. Però no. Paula i Ernestina. Doncs clar, a vegades la Paula i l'Ernestina, que tenen quasi 80 anys, estan parlant amb una noia jove de 25 que vol anar... Llavors aquests creuaments d'edats les fiquen en situacions molt divertides. I a mi aquest m'ha agradat molt.
Perquè que a la Conxita, és a dir, suposo que teniu els grans llibres de les llistes de més venuts, però no crec que sigui la vostra especialització.
No, o sigui, al final Sant Jordi tothom ha de passar una mica a parlar-ho i et toca tenir-lo que estarà tot arreu, perquè al final és el que la gent vol. Però sempre, per exemple, nosaltres tenim una taula sencera per Sant Jordi dedicada a música, de tot de llibres de música que tenim sempre. I després altres coses que són com ja els clàssics de la Conxita que diem nosaltres, que ens agraden molt, els seguim mantenint per Sant Jordi. Sí, sí.
Deixa's preguntar, últim vinil que s'ha comprat el Marcel o no?
És que compro molts, eh? Compro masses. No, saps el que passa? Que, clar, a la botiga comprem moltes col·leccions de segona mà. I aleshores, quan arriben els discos, doncs jo sóc el que primer filtra i hi ha coses que ja no arriben a la botiga i que venen cap a casa.
Però... Sí, però encara és d'aquests que busca aquest disc, és d'aquestes publicades de la 77, que no
és malaltia, ja. O sigui, és nivell de començar a col·leccionar...
Quants en tens? Quan pots tenir a casa,
eh? Tinc més de 3.000.
3.000?
Sí, sí, molts, molts.
Bueno, estil, no hem mencionat Alta Fidelitat, no?, del Lynn Horner, però series una mica...
Sí, aquella era de les meves pel·lis preferides, aquella.
Sí, sí, una mica jo crec que la de tots, més o menys.
És ja, per mi el punt està en... Quan comences a col·leccionar discogràfiques, o sigui que ja t'és igual l'autor o l'estil, allà ja estàs perdut, perquè ja t'entra tot. I clar, una discogràfica pot editar milers de discos, només aquella discogràfica, llavors ja... Però bueno, si t'he de dir l'últim disc que m'he comprat, seria l'últim dels Vampire Weekend, perquè aquest dijous vaig al Primavera a veure'ls, i de fet tancarem la Conxita, ara ho penjaré un cartell anunciant-ho.
Mira, que aquesta nit, escolta, que vagi molt bé, i ja passarem per la Conxita i ens expliques a veure què tal demà al concert.
I tant.
I sobretot, no, Eduard...
I anirem a buscar alguna joia oculta d'aquesta, a veure si trobem d'aquestes que dius...
Algo trobarem.
He trobat aquí, això...
Marcel Padró, propietari de la llibreria La Conxita, moltes gràcies per haver-te escapat, perquè això també ho hem de dir, no, Eduard? Que s'ha escapat d'un moment.
Sí.
Ha deixat a La Conxita, no sé si podem dir-ho, no?
Sí, amb els nets, he deixat a La Conxita amb els nets, que no es diu Conxita ma mare, però està ma germana allà ocupant-se i ma mare amb el carrito amb els dos nens perquè no plorin.
Sí. Això és el que és ser una botiga de barri, ara, un projecte personal,
Vas a parar.
Que ens agrada.
Eduard, moltes gràcies, eh?
Vinga, fins ara. Ja saps que a mi m'agrada passejar i explicar-te coses.
Bones recomanacions que ens porta, com sempre, l'Eduard Palomares. Que vagi molt bé. Gràcies, Eduard, i gràcies, Marcel.
A tu, que vagi molt bé.
Mira, ho he dit, eh? Gràcies, Marcel. Que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
que passant de 6:15 de la tarda. Santi Jiménez, bona tarda.
Molt bona tarda.
Toni García Ramon, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Com
per on voleu començar?
Pels peus.
Mai millor dit.
De dalt a baix.
Què, Jarque? No,
bé, molt bé. Bueno. He anat baixant, m'ha costat, el Ferran m'ha avisat fa mitja hora.
També no estàs.
Com ha arribat? Com l'heu vist? Ens han dit, ui, no sabeu el que ha passat.
Mira com el professor Millai.
Hi ha hagut un accident.
Com el professor Millai.
A veure, digues... Digues dar cera, polir cera.
Va caminant així, amb els pauets, i va fent...
I amb els pauets petits.
No saps qui és el professor
Millai? El de Karate Kid. El de cara
no,
té
qui? No sé qui és. Bueno, no passa res.
No l'he vist.
Un senyor molt gran que caminava molt a poc a poc.
En sèrio?
No l'he vist.
Ni la moderna ni la clàssica.
No em fa cap gràcia.
La grulla.
No em fa
per
gràcia.
Per què no em fa gràcia?
Bueno, no em crida l'atenció.
Però si no saps de què va.
Bueno, a veure, Karate Kid, a veure... Però no anirà d'alta gastronomia.
De què creus que va? De què creus que va, Karate?
Doncs de karate, d'un nen que lluita.
Hi ha un
combat
de karate en tota la pel·lícula.
Doncs ja ho tens.
No és el nen que lluita.
És una història d'aquestes d'institut.
Bueno, estàvem parlant dels meus peus o estàvem parlant de cinema?
Tu vols parlar dels seus peus?
Sí. L'Eugènia anava a la ràdio contenta, eh?
Què?
No, que hi ha molta gent que li agrada el tema dels peus. Tarantino, sí. Etcètera.
Ah, sí? És veritat? Massatgets als dits?
Sí, sí. Ah. Tu no estàs perquè et toquin massa
els dits. No. Avui no.
No, sobretot un.
Quan ha estat l'incident?
Què t'ha passat?
Voleu saber-ho?
Sí, home, clar,
per favor. Una amiga del programa us ho explica.
Hi ha un testimoni.
A veure. Sí, a veure, no sona.
Ah,
sí, perdona. És que l'amiga del programa us planteja tres opcions.
Ah.
I vosaltres
heu de... Ella s'ha fet mal i feu un concurs.
Clar.
M'agrada molt.
I heu d'endevinar...
O sigui, ni jo amb la meva ment malalta hagués pogut imaginar...
Hem gamificat la meva lesió.
M'agrada monetitzar les lesions dels col·laboradors.
Doncs quan sapigueu...
Si s'atropella un cotxe, què ha sigut? Un Renault Clio, un Opel Corsa...
Quan sapigueu el motiu real, encara... Direu que són més males persones.
Vinga, va.
Heu d'endevinar d'aquestes tres opcions que aquesta amiga del programa us planteja del que li ha passat a la Marta Jarque.
Hay un insecto acuático gigante que está viajando desde Chipre llegando a las costas catalanas y entonces Marta, en su primer baño del verano, la tía va, se mete y este insecto le ha mordido el pie tanto que se lo ha fracturado. De hecho, buscar la noticia en Google, esto es verdad, está pasando, este insecto existe y creo que, no sé si hace falta una vacuna, no sé, yo lo miraría, Marta. Respuesta 2. Marta lleva de copiloto...
Ah, vale, espera, tallem. A veure, la primera, què valoreu, la primera?
Clar, la primera no.
Le mordió tan... A veure...
Le mordió tan fuerte que
le ha fracturado. Aquí no m'ha arribat.
No, arriba. I a lo mejor hace falta vacuna por una fractura, tampoco, ¿no?
Tampoco, es verdad.
Estava molt convincent, però ja... Ha de pensar que Santi i jo, tot i que som bastant curtets...
No.
Tenim certa...
No som la Marta.
A mi m'ha agradat molt quan he dit, busqueu a Google...
Sí, sí.
Perquè ja veureu que és així.
Sí, sí. I el primer baño del verano, també.
També.
És que li mordió tan fort que li fracturó el pie...
No cola. Sí, sí.
És que ni un cranc et podria mossegar tan fort.
Bueno, estem parlant...
Realment aquesta està ben currada, però...
No és.
No. Però no
va,
és, eh?
Segona opció.
Insecto gigante marítimo tampoc.
A veure, tira la segona.
Gigante marítimo.
Marta iba como copiloto en una moto, conducía a Merced, ¿y a dónde iban? Pues iban de camino a la psicóloga de la Jarque. ¿Qué pasa? Que la señora psicóloga pues tiene dos despachos en Barcelona. Es una señora que le va muy bien y tiene dos consultas, ¿no? ¿Qué pasó? Que iban a la consulta que no tocaba. Todo mal, todo muy mal, ¿no? Entonces ocurrió que iban por una calle, una especie de calle extraña donde, no sé, yo creo que habría una nebulosa, una niebla a lo Stephen King. Y chocaron con una piedra que había ahí.
Una piedra.
Estas piedras típicas de las calles que son semipeatonales para coches sí, no, motos no a veces. Bueno, chocaron. Chocó el dedo de Marta contra la piedra y no sé, todo muy loco. Lo que no sé es si llegaron a la psicóloga. Es la pregunta del millón.
¿Qué?
Tampoc.
Home,
podria
ser que truquessis contra un volardo d'aquests.
De Canterbury.
Podria ser que truquessis contra
un volardo. A més, no té sentit a menys que la...
Però...
amb les cames obertes.
Però esperaria...
la moto.
Esperaria la...
Tot pot ser, eh?
Tot és possible.
Tot pot ser. A més, m'agrada molt que una psicòloga tingui dos consultes.
Dos.
Perquè és pel...
Perdona, no, i que vagi la que no...
I que vagi... Pel desdoblament...
Cinematogràfic.
És la consulta... És la psicòloga especialista en desdoblament de personalitat.
I a més, anar...
dues consultes.
Penseu que això...
Sí, podeu anar a la que vulgui.
Penseu que això és una cosa que...
Tinc un problema de desdoblament personal. Tinc dues consultes, pots anar a la que vulguis. Un dia vas a una, quan ets una persona, i l'altre dia vas a l'altra, depèn de com et
trobis. En funció de com et sentis.
El que fa creïble una història és sempre, són sempre els detalls.
Ah.
Quan més detalls posis una història,
sí,
més verosímil sembla. Això és una cosa que aprens quan comences a escriure. Com més detalls, més verosímil.
Jo no les... per tant... Sí, però ha donat bastants detalls aquí.
Sí, però els detalls estaven posats una mica malament.
Mal explicat.
El carreró estrany i la nebulosa Stephen King és una mica patillat.
Han de semblar, això, això és... sí, han de ser viables.
Jo crec que aquest, això, una bufetada amb una moto contra un volardo d'aquests...
No la crec.
Això m'ho puc creure.
No, està... la típica pedra de carrer peatonal. Quina típica pedra de carrer peatonal?
Potser està una mica ficcionat, eh? Això sí que és veritat. Una mica ficcionat.
A veure, doncs llavors ja no seria...
Esperaria la tercera, a veure.
Sí, tira la tercera, Paula.
Marta acudió a la boda de su amigo griego y claro, como boda, en todas las bodas griegas, como en la película, mira, mi gran boda griega, gran película, por cierto, hay ese típico baile que ahora no recuerdo el nombre de opa, opa. Entonces, una de las invitadas con unos taconazos terribles le pisó el dedo gordo del pie. Como ya sabéis, pues en verano es la temporada de bodas y cuando son griegas... son más divertidas a la vez que peligrosas. ¿Cuál es la respuesta?
¿Qué? Em quedo de psicòloga.
Psicòloga, eh? Tenim la psicòloga, tenim el... Què era que he dit? Un...
El peix carnívor.
Què va ser? El peix?
No, carnívor no, perquè si carnívor te l'hagués menjat...
Era un insecte.
Aquest només el va mastegar.
Va arribar fins a l'osset.
O sigui, tenim l'insecte.
El problema és que ho heu fet una mica... És una mica trampós.
Per què?
Perquè si heu ficcionat parts... Llavors, no hi ha manera de saber-ho.
No, em diuen que pots, no. Que pots... no està res ficcionat.
Res, eh?
Res.
Casament.
Sí? Estàs segur?
Sí, casament.
Per què creus que és el casament?
Perquè em lliga tot. I Harker, que és com un... Com es diu això? Un ànec.
Però algú la convida?
Un ànec?
Sí.
És que a mi el que m'estanya és que la convidi.
La clàssica persona que balla com un ànec i acaba trencant-se una cama a un casament.
Un ànec.
Sí, de ballant. Tens pinta de ballar com un ànec.
A mi em sembla creïble el casament.
M'han dit coses pitjors.
A veure el sentit.
Em sembla creïble el casament, però no sé per què et convida el casament.
És veritat, això està tot de la raó.
Bueno.
O si algú l'hagués tirat del cinquè amb una barbacoa.
Va, també.
A la seva pròpia barbacoa.
És que, a més, tu vius amb un...
Clar, és que ara té la gràcia.
És sense ascensor, eh?
Què estàs fent aquests dies?
Bueno, és que això va ser molt recent. Això és molt recent.
Això va ser la tarda.
Ahir la tarda no es casava ningú. És el psicòleg.
Va ser la moto, eh?
Sí, ahir la tarda ningú es casa.
Va ser un dimecres
a la tarda.
Va ser culpa meva.
Perquè vas com loco.
No, no, és que... O sigui, anava dos paraules.
Molt bé, Mercè, anava molt bé.
No pots dir va ser culpa meva i acte seguit dir no. Sí, va ser culpa
meva. No, perquè és bona persona. Però anava... Molt, és veritat, Marta, això ho podem dir, que anava lenta.
Molt a poc a poc anaves, gràcies a Déu.
Va donar contra una pedra, això sí.
Ja, bueno, però no hi havia nervida.
I el de la psicòloga també.
Si arribes a anar ràpida... No, avui no ve ella.
Avui vinc amb el peu.
No, amb el peu agafat aquí.
Amb el peu al cap.
No hi ha jarque.
Menys mal...
El peu li han injertat a la galta.
Menys mal que anaves a poc a poc.
No, clar.
Perquè si anaves ràpid...
Bueno, no,
clar, però va ser un copet.
Amb el peu fora.
Bueno, és que saps què passa? Que era una d'aquelles motos de...
És igual, no expliquis bé.
De lloguer, i és més ample de darrere que de davant.
Ah, vale.
Ja està. Perquè no va passar res.
No va passar res.
Llego.
Un copet i...
Abans es deien Yugo i el van canviar perquè semblava de Franco.
Bueno, la qüestió que la Marta té el peu... S'ho va anar a mirar i ja li han dit que tenia el peu.
El ditet.
Això t'ho va fer la psicòloga, també?
No. Només em va dir, home, però si no havíem quedat a Sarrià, havíem quedat al despatx de Mallorca, i dic, era del carrer Mallorca, dic, doncs, veus, fins amb això també em vaig equivocar.
Llavors t'has trencat el dit.
Sí.
T'he el dit trencat del peu.
Com fas per pujar els salts d'escala?
És que no hi he pujat encara.
Ah, amiga.
Però digues que t'han dit dues setmanes?
Sí, o 15 dies.
Repòs.
15 dies. Immobilitzat.
Sí, dues setmanes i 15 dies,
el mateix. I és que jo ja els dies, o sigui, els conto...
Immobilitzat i estàs aquí avui caminant pels fustos.
No, però a partir de demà ja faré repòs. Perquè avui ha estat jornada de reflexió. És a dir, com encaro aquests 15 dies?
No, doncs tranquil·la, perquè són 15 dies. I a més fa mal.
I això fa mal, perquè fa mal.
Sí, ho sabeu.
Home, sí, perquè
un
dit... I a més és...
Sí.
Has de fer repòs, perquè si se't posa malament, ja caminaràs molt pitjor encara que ho feies abans.
M'he trencat dues vegades, el colze...
Però a mi no em fa gens de mal, eh?
Però la Marta s'ho ha trencat tot, gairebé.
Et farà mal.
Et farà mal.
Què dius?
Perquè a més et farà mal l'altre peu, perquè començaràs a caminar malament.
Però saps què passa? Que normalment tota la gent amb què m'he trobat fins ara, tothom m'ha animat. Més o menys.
Ja, però nosaltres
estem aquí. Nosaltres podem animar-te o dir-te la veritat.
La gent et menteix contínuament.
A partir de quina hora començarà a fer mal?
Blanca, eh? A partir dels dos dies, 48 hores. És quan notaràs el...
Sí, a partir de demà, et començarà a fer mal.
No li digueu,
això. I et començarà a inflar.
I a sobre, clar, i a sobre l'altre peu, com que hauràs fet l'esforç...
I estaràs malament en l'altre peu.
Castigar-lo, farà mal les dues cames.
Bueno,
entesos. El bessó de l'altra cama. Perquè començaràs a caminar...
Però si no caminis. No faré res.
Per això t'han dit que t'estiguis
clar. Pots tenir pitos a la uïda.
Ah, sí?
T'han dit.
Sí.
Bueno, mentre no m'hagin de tallar l'orella.
Diu això també. Que crèdula és. És que a vegades ens creu mentir-la i tot.
Però estic passant fatal, sí, que no em veieu.
Per què?
Però sóc la culpable.
Perquè tu ara li has de pujar la compra, li has de començar a fer el dinar, li has de començar a fer de tot.
Però ella saps que ella està jugant, això, que sentis culpable.
No.
Ella està jugant, aquesta carta.
Hi ha gent a redacció que sí.
Demà et dirà que malament...
Vas cridar, vas plorar molt, què vas fer?
No, com una...
Una campiona.
No, vaig baixar i li vaig dir, vaig mirar la Mercè als ulls i li vaig dir, m'he fet mal. Mercè.
Sí, va ser així. Va ser així.
Quina manera?
En Teresa.
Quina...
Espartana.
Molt bé, molt bé.
Sí.
Valenta. Vaig anar corrents a urgències.
Corrents no, tampoc.
No ho veig.
Taxi,
no?
No,
però no seria tan greu, eh?
Sí que vaig fer com la... Vaig començar a caminar per fer...
Sí, no podia parar.
Reconeixement, per saber si s'havia trencat.
Sí, per primeres sensacions...
Vaig caminar per fer un reconeixement.
Primeres sensacions, dic, aquí hi ha hagut una bona rebrincada, aquí algú ha petat.
Bueno, a veure.
Però tot bé.
Està, no passa res.
No.
Ei, tothom s'ha tancat.
Molt millor això que et convidin a una boda grega.
He pensat, perquè aquests dits... Normalment és el dit petit, el que es trenquen.
És dolorós, aquest.
Ja, és veritat.
Perquè és la, i a més és la temporada.
És el més dèbil, sí.
Per què?
Perquè és la temporada, comença a fer calor i comences a anar descalç per casa.
Ui!
I aleshores...
I els mobles...
Vas descalç per casa i els tenies controlats amb les sabatilles o amb el que portis... I quan vas descalç i dones contra la pota de la taula, no és el mateix a pèl que
amb sabatilla. És que les taules es mouen, eh?
Però tu imagina't el mal que fa quan tu fas això i el mal que li deu haver fet la Harke, tu, donar-te, trencar-te amb el dit gros.
Sí, va fer mal al moment, però bé, ja des de...
El dit gros jo crec que es solidifica més fàcil que els altres, perquè té els ossos més grans.
Veus? Tot són avantatges, Mercè.
Treca de l'altre.
Si és que ho vam fer, però fins i tot això vam fer-ho bé.
Deixa que t'atropelli amb la moto, que et passi per sobre el peu, i ens dius a veure què tal amb els altres dits.
No.
Bueno, va, voleu fer
hem
dit això?
Hem de fer una cosa, perquè hem de fer coaching avui.
Heu de fer coaching?
Sí.
Per què?
Perquè...
Cada setmana què passa?
S'acaba el món.
Per què? Ara ja? Vull dir, ara ja estic...
Què passa? La primavera sound?
No. Això és una part del que s'acaba el món.
No.
Però no és el que volem.
Ah, no, el futbol?
Això ja és Carles Ballona.
Futbol, la Lliga de Campions.
El dissabte.
Correcte, pel dissabte
a molta gent se li acabarà el món.
Sí,
i el pitjor és que no acabarà el món, de veritat.
Bueno, però el Madrid va perdre el bàsquet.
Escolta.
No, sí, com que va perdre bàsquet?
Va perdre la final de l'Eurolliga.
Ens han guanyat de 20.
Escolta.
La final de l'Eurolliga?
Però i ens han guanyat de 20,
bueno, sí.
El Barça.
Però la primera final de l'Europa, el Madrid va palmar.
Bueno, doncs no perdrà dues seguides.
No.
Bueno. Però anem a veure, per molta gent que s'està començant a preocupar.
Exacte.
És que, a més, això... El que els volem dir és que no val la pena preocupar-se ara.
Ah, no?
I per això venim a fer la sessió de coaching que venim a fer.
Molt bé.
Perquè, a més...
Poseu una música d'ones.
Fent.
Sí. No, anem a posar... Sí? Escolteu la música aquesta tan bonica que és de coaching.
Una fulla qualquer,
home,
desenyo un sol amarelo.
I
com 5 o 6
vertes és fàcil, quina meravella, eh?
Sí, és.
T'has trencat el dit, tu, anant-ho amb la moto.
Això és una cosa molt, una cançó preciosa.
És molt maca.
Per cert, coneixeu ja el Hansi Flick?
Escolta, estem fent una sessió de coaching.
Perdó.
Harke, deixa'l fer la secció.
A veure, Sarah Connor.
Espera.
Per favor.
A veure.
Sarah Connor.
Aquesta cançó tan bonica que ha destrossat la Harke aquí.
Què?
L'ha fet Vinícius. Vinícius de Moraes, però és Vinícius.
S'ha espantat a dir, no, a sobre canta bé.
No.
A sobre de...
No.
Penseu, quan penseu en Vinícius, penseu en això. Pugeu.
Sí, puja.
Quina
meravella.
Vinícius?
Entre els nuvells,
Penseu en Vinícius, ara. Però no en Vinícius, Vinícius. En aquest Vinícius.
Vinícius.
Vinícius de Moraes.
Moraes.
Això és molt important fer-ho poc abans del partit. D'acord? Per entrar amb el correcte set of mind.
Sí. Vale.
Set el mindset.
Mind of
correcte, el mindset. Sí. Correcte abans d'entrar al partit.
On el voleu, el partit?
Santi, què més hem de fer?
Hem de fer, hem de recordar a la gent i donar-li motius per creure, per...
Sí, per creure.
Sabem perfectament, sabem perfectament el que passa.
Que no val la pena. Però...
Sabem perfectament sí. què passarà.
No? Però ens pagueu per venir aquí a intentar-ho.
Sí, val. A veure.
Sabem què passarà, no, Toni?
Què passarà?
Que guanyarà el Madrid.
Vale.
Però no cal que us amargueu
ara. Començarà perdent o no?
És igual, acabarà guanyant.
És igual.
No, començarà empatant.
No importa com acaba.
Perquè mira tots els partits comencen 0-0. Però... I començarà empatant. Però resulta que el cas és que no cal que comenceu a patir d'avui fins a... Perquè han passat miracles al
Mundial. Han passat miracles. El miracle número 1, Santi, va.
Maracanazo.
Maracanazo.
I parlant de... Mai un equip, ni el Madrid, ha estat tan favorit a una final com la selecció de Brasil el 1950. Jugava a casa. 200.000 persones a Maracanà. Jugaven contra Uruguai, que era un equip mitjaner. Era un Dortmund de l'època. Només necessitava un empat per ser campió.
Què va passar?
Va
passar?
Guanyar Uruguai 1-2.
Ah.
I va començar a guanyar en Brasil.
Miraculo.
No, no. El maracanazo. La gent, literalment, van haver-hi suïcidis al Brasil.
Que ho crec.
No, no volem que ningú suïcidi.
No.
La Copa del Món, als uruguaians, els hi van donar al vestidor perquè la gent no parava de plorar i els hi van donar, mentre es dutxaven, va entrar, li van donar la copa
i van marxar.
Tragèdia nacional, eh?
Els jugadors uruguaians es van sentir tan culpables que quan la nit van sortir a celebrar-ho, perquè no podien sortir, van convidar la gent que es trobaven a veure en els bars per demanar-los perdó per haver guanyat aquella copa.
Mare meva.
Els miracles existeixen. I hi ha un mes, a més, a més. Mira, el miracle sobre gel. Per exemple, que està ara... Estàs atent?
Toni,
qui mires? Pallona. I m'ha saludat.
Va, i el miracle sobre gel, què ha passat?
22 de febrer dels anys 80.
Sí.
Jocs disputats a Lake Placid.
Sí.
D'acord? Aquí, un grup d'aficionats
sí.
i jugadors universitaris nord-americans va vèncer a la URSS, que havia guanyat tots els ors olímpics fins a aquells moments, excepte un. No es va emetre en directe, perquè
sí,
la gent
els Estats Units
que
perdien...
Ningú
no,
els... no van voler donar-ho, tenien els drets, i la tele va renunciar a fer-ho perquè creia que no guanyarien. Pum!
Van guanyar. Patapam.
Van guanyar. Puto pum! Per què el Borussia... No ho farà, el Borussia. Però i si ho fes?
I si ho fes?
Hauríem de pensar, perdó,
clar.
Igual que el maracanasso, hauríem sí. de passar un nom per si realment el Dortmund...
Borunasso.
Se m'acudeix un, però no es pot dir ara entera en aquesta missió.
No, però no ho diguis.
Que acaba també en azo.
No ho diguis.
I
no
comença diguis. Per por.
No ho diguis. No ho diguis. Clar que tu també, filla.
No,
no
ho diguis. Perquè hi anem pensant.
Seria un?
Sí. Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Sí, sí,
sí.
Bueno, què?
Bueno, què una altra sorpresa. Robatori, que sí. això si perdés el Madrid també seria sí. un robatori.
Sí. Segur, segur.
O la sorpresa més gran del segle. Després, això va passar als Jocs Olímpics de Munic. O sigui, Estats Units contra la URSS en el màxim apogeu de la Guerra Freda.
Quin any?
72. Falta de 3 segons, guanyen els Estats Units.
Déu.
50-49. Són el xiulet i celebren el triomf.
Uau.
Han guanyat. Els àrbitres van a mirar que protesten els russos. Miren que quedava temps
clar.
I diuen queden 3 segons.
El públic havia envaït abans que s'acabés.
Que van de 2.
Van de
guanyen... un.
No hi havia triples, aleshores.
No hi havia triples encara. No havia entrat la regla del triple.
Aleshores, agafen la pilota i havien de treure perquè els havien ficat la cistella. Tiren la pilota, creua tota la pista, l'agafa Sergei Belov a l'aire, tira a la remanguiller, la fot i guanyen d'un.
3 segons quedaven.
En 3 segons van remuntar la final. La primera vegada que els nord-americans perdien una final olímpica.
Increïble.
I la perdien contra els russos, que no els havien guanyat mai. En plena Guerra Freda. L'emprenyada dels americans va ser tal que no van recollir la medalla de plata olímpica, que encara estan esperant que algú la reculli en un banc suís.
Tu imagina't el que deuen...
Encara no les han
anat a recollir. Imagina't el que valen aquestes medalles.
No? Això no s'ha de perdre, també, no? Fins a... no. Ja sé que perds així d'una manera...
Més futbol.
Més futbol? Mira,
efectivament.
Ens queden res, eh? 3 minuts.
Anem a l'última.
Pues anem al país que...
Si anem a l'última, perquè jo crec que tenim un...
Anem a l'última. És la millor. Tira la música.
Va.
Pico Deportivo, vamos a ganar este partido.
Ey!
Deportivo directivo, vivo, vivo, vivo.
Què va passar?
Què va passar?
6 de març del 2002. També estava el Madrid a la final. Aquell dia, el Santiago Bernabéu, el Real Madrid celebrava el seu centenari.
Quina meravella.
Tu te'n recordes?
Ho recordo.
Me'n recordo moltíssim.
El Real Madrid...
Molt.
Però el Real Madrid, un Real Madrid com el d'ara, o sigui, Zidane, Raúl, Roberto Carlos...
O...
I un desgraciat...
Un traïdor.
Un traïdor de merda, que no anomenarem el seu nom cap a...
Judas.
Porc.
El segon Judas de la història de la humanitat. Luis Figo.
Figo.
I què va passar?
Ese portugués, qué bonito es.
I quan estaven allà...
Més o menys.
Sí. I quan estaven allà, sabran, Florentino Pérez...
Ui.
Tot estava preparat per guanyar. Què passa? Sergio González.
Sergio González.
Grandíssim jugador i
entrenador. Pensa que no vas a dir una altra cosa.
Grandíssim persona.
Grandíssim i una afegir una altra cosa.
No, un... També.
Va, sí. Va.
I Diego Tristán, un altre grandíssim, grandíssim.
Va, correcte.
Li donen la volta al partit.
Correcte.
I...
1-2 i perd el
Raúl. Perd el Madrid al centenari el dia de casa seva.
Grande. Pot passar això, dissabte?
El que passa és que es van recuperar. És el dia que Jorge Valdano va sortir, que ningú del Madrid volia sortir, tots plorant, un drama, havien fet el ridícul més espantós del món, els del Deportivo descollonant-se, i Valdano va dir...
Què va dir?
En el Madrid el duelo dura 24 hores. Mañana volvemos al trabajo.
Bé, és l'actitud.
I aleshores Florentino Pérez li va dir, por eso te pago.
Ui, tant, et pujo el sou.
No. Ai, el Florentino. Bueno, va, Santi Jiménez, Toni García Ramon, gràcies.
Apa, millora-vos, adéu, adéu.
S'acaba.
Tu millora't també.
Sí, gràcies.
Sí, Marta
gràcies,
Jarque.
Companys.
I també del
millora't.
Peu.
Gràcies per l'ajuda, el suport, eh?
Va, que arribem allà al punt de les 6 de la tarda. Deixem amb Ignasi Miranda. Si voleu més, com sempre, demà, 2 de 3. Que vagi bé.